Radio Vilafranca.
Escolteu bé aquesta sintonia perquè serà la darrera vegada aquest estiu que l'escoltarem. Avui, divendres, posem punt final aquí al Penedès Gamma Extra, però atenció perquè arriba un dels moments encara més esperats del programa quan obrim les línies telefòniques per sortejar la darrera caixa de préssecs. Aquesta setmana, la caixa de préssecs, a gentilesa de Torrents, Vinyes, Fruits. També soci de l'ADB Fruita Dolça. Si la caixa és vostra, demà la podreu recollir al mercat dels dissabtes. I és que pràcticament al costat del monument a Milà i Fontanals, amb carrer de la Palma, trobareu la paradeta i podreu aconseguir i obtenir aquesta caixa de préssecs. Abans de donar pas a les vostres trucades, permeteu-me també agrair a la Sílvia Delgado, a la Caterina Tallón, que han estat al capdavant del Penedès Gamma Extra. Avui estic jo un servidor, però també acompanyat ara mateix de l'Àlex Santamaria, les vies tècniques, un agraïment especial al Marc Pujol, al Toni Olivella, que dia sí dia també s'han encarregat d'acostar a casa doncs, tot allò que passava aquí al Penedès i també doncs, de donar pas a totes les seccions i, evidentment, els col·laboradors que han passat per aquí al programa. Per això, doncs, abans de sorteix aquesta caixa de préssecs i obtenir aquesta butlleta, us formulem una pregunta avui relacionada, sens dubte, amb el programa. Digueu-nos què us ha semblat, aquest programa d'estiu, aquest magazín que ho hem intentat fer doncs, de la millor manera possible. Segur que hi ha hagut errors, però en qualsevol cas de tot se n'aprèn. A on ens heu escoltat? Si el cotxe, des de casa, dieu la vostra, que ens agrada també parlar amb vosaltres.
Mai a la vida no havia menjat una cosa tan bona. I això que t'ha estat els millors menjars de tot el món. He menjat molts plats estranys i exuberants fins aquest dia. Com papallones i mosquits, confitadets sense forquilla. I unes rates fetes al forn i un punt de sal, quina delícia.
Mentre esperem les vostres trucades, escoltem una cançó molt curiosa. Això és el préssec gegant.
De cop i volta et trobes donant mil voltes a dins d'un préssec gegant. Però, Déu meu, quina gana i ens diu la gent.
Doncs vinga, va, que esperem les vostres trucades. Com cada dia, només cal que truqueu al 93 87 26 26 i que ens digueu què us ha semblat aquest programa d'estiu, quina secció us ha agradat més, que això també, doncs sempre hi ha qui doncs, li agrada més una secció, una altra, des d'on ens heu escoltat, o també què us agrada més de Ràdio Vilafranca. Atenció, va, que avui són les últimes butlletes que sortegem. Si no heu guanyat aquesta caixa de préssecs, avui doncs, pot ser vostra, a gentilesa de Torrents Vinyes Fruits. I amb el número 17 ja podem saludar a la Montserrat. Què tal, Montserrat?
Hola, bon dia.
Què dius? Com
home,
va això?
Home, no l'última trucada, no?
L'última trucada.
Haurem d'esperar l'any que ve, no?
Clar, si no, ja haurem d'esperar l'any vinent.
Mira, ahir vaig ser l'última, avui he sigut la primera.
Doncs mira, A veure, explica'ns, bueno, què és el que més t'ha agradat del programa d'estiu?
A mi m'ha agradat tot perquè heu parlat, hi ha hagut algun dia que no ho he pogut sentir, però no gaire, heu parlat una mica de tot, vull dir, s'ha parlat de si t'agradava l'estiu, l'hivern, la platja, la piscina, els noms que t'agradaven més, on t'anaves a cap de setmana...
Els vestits de núvia, parlat, també, no?
De núvia, també, també vaig trucar aquell dia amb la de núvia. S'ha parlat de moltes coses, vull dir, s'ha molt bé de les fruites, que més s'agradaven, de... Bueno, esclar, tants dies, doncs, heu parlat de la festa major, sobretot, esclar, això. Això, a mi m'ha agradat molt tot, eh? Molt entretingut i molt bé, vull dir... A mi m'ha agradat molt, eh?
Molt bé, Montserrat.
Bueno, què vols que et digui, no?
Bueno, a tu t'agrada, això.
A mi m'agrada, sí. Potser un dia estava trucat al cotxe, que veníem de comprar. I, ui, que no arribaré a temps, i vaig trucar al cotxe.
Ah, molt bé, però generalment des de casa.
Des de casa, sí. Quasi sempre hi intento, aquesta hora està preparada.
Molt bé, Montserrat. Bueno, moltes molt gràcies
bé,
per escoltar-nos,
eh? Molt bé, i gràcies per tot el que heu fet, eh?
A tu, que vagi molt bé.
Adéu-siau. Adéu.
Jo era fruita del temps dins una horta privada. Tu que perruda com ets, la volgueres te...
I al ritme de tu meu penya amb fruita madura, saludem a la Paquita, que tindrà el número 18. Bon dia, Paquita.
Hola, bon dia, guapetones.
A veure, avui és l'últim dia i ens agrada, doncs, que digueu la vostra també en relació amb el programa, que us ha semblat, des d'on ens heu escoltat, quina secció,
jo no
doncs...
Però escolta, maco,
digues.
No es pot dir l'últim, eh? Uh-huh. El penúltim, eh?
Ah, exacte, ho direm així, correcte, ho direm així. Mai és una última vegada, exacte.
Ah, perquè, escolta, em sabia molt de greu no pogués tornar a veure'ls o a sentir-los a parlar, eh?
L'any vinent, segur, i durant l'any, vull dir, ens tindreu seguríssim.
A tu cada dos per tres te veig.
Em faig una mica pesat.
No, això mai a la vida. Tot el grup en si sou una meravella.
Gràcies per les teves paraules, Paquita.
Jo ja t'he de dir que ja de vegades, fins a mi... Ve gent aquí a casa, bueno, amics, conegut.
Sí.
I em diu, què? Avui per la ràdio, què? T'ha anat bé? Ja truques a la ràdio, perquè saps que se m'escolten.
Sí,
i quan truco, em truquen. Escolta'm, que això és allò. I em diuen coses. I que hasta a mi m'observen si truco o no truco, eh?
Ai, mira que bé.
Sí. Els consoles de ma filla.
Sí.
Doncs de vegades ve i què la ràdio avui? Que ja n'has sortit de la teva, eh? Avui he explicat la teva. Avui has dit allò i has dit l'altre. Sí, me controlen, me controlen.
Molt bé, doncs que si s'animen que també truquin, que així tindran també possibilitats per guanyar aquesta caixa de préssecs. Paquita, sí. Moltes gràcies, perquè el programa no seria possible també sense vosaltres, sense les vostres trucades.
Però vosaltres, si vosaltres, però si nosaltres no teníem vosaltres, tampoc es pot fer res. Això és de diversos.
I tant, és una cosa col·laborativa.
Aquesta col·laboració, pues, ho fem entre tots.
Molt bé, Paquita. Eh? Una abraçada ben gran.
I jo, el meu carinyo, ja et veuré per la tele, doncs.
Molt bé, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu.
I avui va la cosa de fruites, perquè el que estem escoltant ara és Melocotón, i amb aquesta música saludem a la Rosa, que té el número 19. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal? Com va això, Rosa?
Bé, home, s'acaba ara això.
S'acaba, però... Sí, però ara reprenem la temporada amb el magazín habitual de la mà de la Sílvia Delgado, el Penedès en xarxa, eh?
Jo sempre, només llevam i engego a ràdio.
Sí? Ràdio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca. El que passa que a les 7, o abans, surt Catalunya Ràdio.
Exacte, amb els serveis informatius de Catalunya Informació, sí.
Doncs
sí.
Jo a partir d'aquí ja el sento tot el dia.
Ai,
que bé. Vaig a caminar o vaig a comprar i hi ha coses, hi ha moments que tampoc no enganxo, però sí. Almenys me n'entero de tot el que passa, que trobo que ho feu molt bé. No sou gens pesats, perquè hi ha cops que les coses són pesades, també.
Sí.
Jo, vaja, per mi és un 10.
Ai, moltes gràcies, Rosa. Què és el que més t'agrada d'aquí a la ràdio?
Tot. Cada moment la seva cosa. Tot. Ja els conec bo i en tots. Ara he sentit l'Àlex que estava a d'això, com agafar la trucada.
Exactament.
I ja els conec bastant, sí.
Molt bé, Rasa, moltes gràcies.
Vinga.
I aprofitem per agrair-vos a tots també, que ens, potser ara sí que ens fem pesats, però és que sense vosaltres no seria possible. Moltes gràcies,
no,
de debò.
No, sou pesats, al contrari. Jo, des que he descobert Ràdio Vilafranca, que ja fa uns quants anys, bueno, jo havia tingut una veïna que es deia Amèlia, no me'n recordo el nom, que posava discos, com ara el Jordi ara, saps?
L'Amèlia Simó.
Ah, això mateix, l'havia tingut aquí a l'escala meva.
Molt bé, que bé.
Sí, 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 sí. Bueno, tot el món, tot té tapes.
I
dies, i setmanes, i d'això. Però vaja, molt bé, molt bé.
Clar que sí. Moltes gràcies, Rosa.
Vinga.
Anem a tenir més trucades. Que vagi bé.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu, adéu.
I amb el número 20 ja tenim també a l'altra banda del telèfon a la Roser. Bon dia. Tenim a la Roser, a veure si no, que torni a trucar i encantats, doncs, l'atendrem. Sí, tenim a la Roser. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara sí. Què tal, Roser, com va?
Molt bé, molt bé.
A veure, avui estem...
Avui... Va sobret avui, també?
Sí, això és veritat, han pujat les temperatures.
Sí. Sí.
Avui estem una mica tristos perquè acomiadem el programa, però com deia, com
el
deien,
final,
no és un final, no és un final, eh?
No, no.
Perquè tornarem,
el
tornarem.
El final. Bueno, tot comença i tot s'acaba, no?
Clar que sí. Què és el que
si
més
no,
t'ha agradat?
Malament. A mi, doncs tot, tot. Tot una mica de tot, sí.
Molt bé. I la música que posem?
També, eh?
També, eh?
També, eh?
Molt bé, sí, molt bé, Roser. Des d'on ens escoltes?
Jo des de casa. Sempre us escolto des de casa.
Fantàstic, fantàstic. Sí. Doncs escolta'm.
Em sembla que un dia vaig trucar des de fora.
Ah, mira que bé.
Estava fora i vaig trucar.
Ben fet, ben fet.
Sí. Però, bueno, això sí, però un altre dia no em vaig recordar.
Què tens, la ràdio o el mòbil, o com ho fas?
Sí, bueno, jo normalment truco del fixe de casa, però un dia que estava fora dic, calla, que truco des d'allò que em va venir i dic, no hi sóc a casa, però vaig a trucar el del mòbil.
Ben fet.
Però després sí me'n recordo també, saps? Segons. Però, clar, bueno, sí. Normalment des de casa.
Doncs molt bé, Roser, tens el número 20. El número 20, el número 20.
20, molt bé.
Moltes gràcies.
Vinga.
Per tot. Un petó. Adéu-siau.
Adéu.
Del verano llegó y tú partirás. Yo no sé.
I amb final del verano de Duo Dinámico saludem a la Jacqueline amb el número 21. Bon dia.
Bon dia. Bon dia. Oi que has dit Jacqueline?
A veure, torna-hi, que se'm retalla una miqueta. Bon dia.
Bon dia.
Ara sí. Com va això? Com va?
Bueno, és que em fa moltíssima il·lusió poder felicitar i aprofitar aquesta ocasió per felicitar, doncs, Ràdio Vilafranca.
Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
És la meva, d'això, de tots els matins. De 9 a 12.
És la teva companyia.
I tots sou excel·lents de caràcter. No sé com és que sigueu tan simpàtics, tan intel·ligents i tan amables. És que jo no estic enamorada.
Ai, moltes gràcies. Aquí ens estem... tenim la cara vermella ara mateix.
De veritat, que jo aprofito que ens diu que si ja veieu que no se'ls veu que truco gaire. Però que en tothom em parlo jo de que és la meva... Bueno, la meva il·lusió, doncs, dels matins, escoltar Ràdio Vilafranca. Bueno, bon dia. I bon... Hasta l'any que ve amb vostès i amb tots, sí. Vaja, espero anar seguint el ritme de sempre. És que això de que cada mitja hora hi hagi camba de tèmbies, de temes, m'agrada, m'agrada, em va molt bé.
Fantàstic. Des d'on ens escoltes, tu? Des de casa?
Jo sí, des de casa.
Molt bé.
Sí. Bon dia tinguem i moltes gràcies a tots. Em fa molta il·lusió poder-vos felicitar a tots.
Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jacqueline, de debò. Gràcies.
Adéu, bon
tens el número 21, que vagi bé.
Bon dia, gràcies.
Adéu-siau. Canció que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche. Y estos tus amigos de la radio. Això és la ràdio de Diango del 1975, i és que què seria la ràdio? Què seria la ràdio? Diuen que està condemnada a desaparèixer, però jo estic convençut que no, que fa companyia a moltíssima gent I, de fet, doncs, Vilafranca tampoc s'entendria ara mateix sense la ràdio mitjà, doncs, que té ja una bona colla d'anys. Mentrestant, encara podeu trucar al 93 87 26 26, aquests últims números que donarem aquesta temporada de préssecs, que la temporada de préssecs també ja va cap a la baixa, però encara surten bons aquesta setmana de gentilesa de Torrents Vinyes Fruits. I aprofitem també per agrair a tots els productors que han col·laborat amb Ràdio La Franca perquè cada setmana puguem sortejar aquests préssecs. Vinga, va, seguim el ritme de Beagles, en aquest cas, Video Killed, de Radio Star, un tema també força conegut per atendre les darreres trucades i arribar, doncs, al moment més interessant, també, més esperat de la setmana, que ens fa molta, molta il·lusió poder regalar aquests préssecs. I mentrestant, encara que pugueu trucar, doncs també m'agradaria agrair un per un a tots els col·laboradors que han passat per aquí per als estudis de Ràdio Vilafranca, començant doncs pels dilluns, on hem tingut la visita del nostre company Eric Guijarro, que ens ha acostat tota l'actualitat esportiva, no només de la comarca, sinó també d'arreu, a les companyes del Firart, que cada dues setmanes també doncs, ens han acostat tota l'actualitat en relació a aquest aparador d'art contemporani, a l'Unai Estevez, amb la seva secció més castellera, l'Escaleta, a la Glòria Forns, amb el coaching amb xancletes, a l'Èlia Vidal, de la cuina mediterrània, a la Laia Saumell, amb les veus que canvien el món, amb la Mireia Romeu i l'Anna Jurado, amb la crisi dels 20, també a la Sílvia Mir, amb la seva secció de lectura, als administradors de la Festa Major, que han passat cada setmana també per apropar-nos l'esperit de la més típica, i a l'equip de la Fatxenda per les gestions. També a totes les entitats que han vingut aquí cada dimecres a l'Espai Sense Ànim de Lucre, a l'Enric Vidal per la secció La Vila Curiosa i per sortir al carrer cada setmana. També al Xavi Martí per l'experiència del vi, la secció més vitivinícola, al Lluc Vendrell i al Pau Freixedes per tal dia com avui. Ja sabeu, aquella secció on repescàvem titulars del passat i en fèiem notícia i també una mica de tertúlia. Al Ferran Segura amb la butaca, amb la secció cinematogràfica, a la Clàudia Domènech per l'agenda cultural, a l'Adrià Fernández per la secció d'esport a taula i al Sembla Mentida de la mà del Gerard Ferret i del Martí Esteve, que ens han regalat doncs, aquestes seccions cinematogràfiques vinculades en l'àmbit científic, on desmentíem cada setmana doncs, allò que se n'amagava darrere de pel·lícules doncs, famoses, i també per acabar el Joan Rovira amb la seva secció d'excursions. Moltes gràcies a tots vosaltres. Doncs vinga, va, que arriba el moment més interessant de la setmana. Encara podeu trucar. Va, esperarem un minutet i si no farem el sorteig d'aquesta caixa de préssecs. De moment, al bombo tenim 21 butlletes, de les quals, doncs, una serà la guanyadora d'aquesta darrera caixa de préssecs. Va, esperarem 30 segons i a 26, a les 11 i 26, farem aquest sorteig. We can't rewind, we've gone too far. Thank you. Doncs vinga, va, que pràcticament arribem al punt de 12:15 del migdia. Sembla que ja podrem començar aquest sorteig. Posem totes les butlletes a dins del bombo i traurem un número que serà el guanyador. I el guanyador és el número 13, la Neus. La Neus, que va trucar ahir 4 de setembre, s'endú aquesta darrera caixa de préssecs a gentilesa de Torrents Vinyes Fruits. Neus, si ens estàs escoltant, demà podràs recollir aquesta caixa de préssecs al mercat dels dissabtes, a la vora del monument a Milà i Fontanals, amb el carrer de la Palma. Ara trucarem, ens posarem en contacte amb tu i acabarem de fer la gestió perquè demà doncs puguis recollir aquests préssecs.
Corazón de melón, de melón, 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 melón. Corazón, corazón de melón, de melón, 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 melón. Corazón. Luna, desde que te conocí, no hago más que pensar.
I dels préssecs saltem als melons amb Corazón de melón. Una cançó de Glòria Lasso, una persona molt vinculada aquí a Vilafranca del Penedès i és que hi va viure també durant molts anys. Corazón de melón, de Glòria Lasso, i amb aquesta fantàstica cançó arribem al punt de 12:15 del migdia.
Les notícies locals i comarcals. Una producció de la redacció d'informatius de Ràdio Vilafranca.
Bon dia, són 12:15 i us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès Gamma Extra per aquest divendres. Us comentem que el Mora, el mercat online de raïm d'Innovi, continua en marxa amb més de 700.000 quilos de raïm gestionats. En plena barema 2025, el mercat online de raïm continua actiu i consolidant-se com una eina digital clau per connectar viticultors i elaboradors en una campanya especialment significativa pel sector. Des de l'obertura de la plataforma aquesta primavera, el Mora ha assolit més de 732.000 quilos de raïm gestionats entre ofertes i demandes, amb la participació de 205 viticultors registrats, 55 elaboradors i un total de 84 publicacions. Aquestes xifres mostren la capacitat del Mora per millorar la planificació, optimitzar els processos de compra-venda i enfortir la resiliència del sector vitivinícola català. Aquest 2025 la plataforma acompanyarà un moment històric per la DO Penedès, que celebra la seva primera barema 100% ecològica, posicionant-se com la primera denominació del món en aconseguir aquest reconeixement. Disponible gratuïtament a mora.inovi.cat, permet a viticultors publicar les seves ofertes de raïm amb informació detallada sobre les varietats, la DO, el volum o les certificacions. I també els cellers registrar demandes específiques segons les seves necessitats productives. L'Ajuntament dels Monjos impulsa un projecte de mentoria per joves tutelats i extutelats. L'Ajuntament, a través del seu pla educatiu d'entorn, posarà en marxa aquest curs un nou projecte de mentoria social. Aquest està destinat a persones tutelades o extutelades del municipi. És per això que des del consistori es busquen mentors amb l'objectiu d'acompanyar aquests joves en el seu procés de transició cap a la vida adulta. Segons la tècnica del pla educatiu d'entorn de l'Ajuntament dels Monjos, Marta Torrents, la idea és iniciar la mentoria amb 5 parelles de mentors i mentores. El projecte busca millorar les oportunitats formatives i laborals de joves, reforçar les seves habilitats personals i socials i afavorir la comunicació en català i castellà mitjançant l'accés a recursos educatius i comunitaris. L'Institut d'Estudis Penedesencs ha presentat les 31es jornades d'estudis penedesencs amb el títol de La llengua del Penedès, factor de cohesió social. Aquestes jornades se celebraran del divendres 24 d'octubre fins al 21 de novembre d'aquest any a diferents municipis de la Vegueria Penedès, partint de la base que la llengua no és solament una qüestió gramatical, sinó que ha estat i és eina vertebradora de la personalitat comarcal, en convertir-se, entre altres aspectes, en factor unificador d'una societat cada cop més diversa i plural. És a dir, una eina de cohesió social. L'any 2016 ja es van dedicar unes jornades a la llengua. En aquesta ocasió es donarà més importància als aspectes sociolingüístics. Responsables de l'Institut, junt amb la regidora de Cultura de Vilafranca, les han presentat, tot i destacant que tindran un nombre similar de ponències que les anteriors. Les jornades començaran el 24 d'octubre, al Vinceum, amb una conferència de la professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Marc Massanell, que parlarà sobre l'obra poètica del seu pare, Antoni Massanell. I s'ha descobert una sepultura amb un individu al jaciment neolític de les Guixeres, a Sant Martí Sarroca. Les recents excavacions al jaciment han permès descobrir les restes d'un individu que hauria habitat la comarca fa uns 7.000 anys, durant el període neolític. El sector on s'ha trobat l'individu va començar a excavar-se l'any passat, ja que els treballs es fan durant l'estiu, però ha estat aquest mes d'agost quan s'ha fet la troballa. Les restes humanes s'han descobert en el marc de la desena campanya d'excavacions del jaciment de les Guixeres. Aquest és un dels assentaments neolítics excavats més antics del Mediterrani Occidental. De l'esquelet, en el moment actual de l'excavació, es pot observar principalment el crani i les dents. També una part del braç dret, la pelvis o les cames, en posició doblegada. Junt amb l'inhumat també s'han trobat elements fúnebres. Des de l'equip d'excavacions es té pensat extreure el cos os a os i el màxim documentat possible després d'analitzar-lo a un laboratori. Sobre el terreny hi estan treballant un equip d'arqueòlegs i estudiants de la Universitat de Barcelona, fruit d'un conveni entre la Universitat i l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca. A punt d'acabar les excavacions, des de l'Ajuntament i tot l'equip d'arqueòlegs es vol continuar aprofundint l'any que ve en aquesta nova troballa i als voltants del seu jaciment.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca. Els divendres anem d'excursió amb el Joan Rovira amb una tria de les millors rutes que busquen ombres monumentals o fars que ens va dissenyar els dos darrers estius.
Ens acomiadem dels fars i del Joan Rovira, que ens porta aquest últim capítol, aquesta última descoberta de l'ombra dels fars. Joan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Sílvia.
Tot l'estiu parlant dels fars, descobrint fars, i avui toca acomiadar-se. Sap una mica de greu, eh?
Bé...
Tot allò bo s'acaba, diuen, no?
Sí, tot el bo s'acaba, no? Però, a part dels fars, espero que algun altre hagi gaudit de fer capbussades, hagi gaudit del territori, del paisatge, de fer noves descobertes. Tot això sempre comporta, a vegades, anar a un bon restaurant. Vull dir, bé, això és un pack, no? Nosaltres sempre parlem de les llampades, però al cap i a la fi no és de ser un pack per conèixer el territori, no?
I t'estem molt agraïts que hagis fet aquesta proposta aquest estiu. Avui, Fem un últim far, parlem per última vegada dels fars i anem al sud del país, al Delta de l'Ebre.
Sí, avui anirem cap a aquest fantàstic espai natural. Anirem a la comarca del Baix Ebre i al municipi del Tebre. Perquè es veu que l'Ebre parteix dues comarques, el Montsià i el Baix Ebre. Diguem. No sigui que ens equivoquem, perquè ja no m'agrada gaire més amb una persona que sóc tan maniàtic amb els límits. No?
Hi ha una qüestió que poc hem abordat fins ara, i és l'últim capítol, i és avui o mai, que és la propietat de tots aquests fars que ens has estat descobrint. Qui el gestiona?
Sí, avui anirem a parlar d'aquesta farragosa... aquesta farragosa matèria de qui és el seu propietari. No? Segons la Constitució espanyola, els fars depenen del Ministeri d'Obres Públiques, on en tot cas seria el de Foment. Però què passa? Això és en teoria. No? L'any 1992, amb l'aprovació de la llei de Puertos de l'Estat i de la Marina Mercante, determina que la gestió de les senyals marítimes, perquè són fars i senyals marítimes, aniran a càrrec de les autoritats portuàries. I bé, ara aquí entrem en un altre. Què és una autoritat portuària?
Clar, ara ve la doble pregunta, no? Qui són aquests?
I bé, jo també em costa entendre tot això, però bé, el que diu allí el Google, no? Què diu? Què és una entitat, una autoritat portuària? És un organisme públic amb personalitat jurídica i amb un patrimoni propi, independent dels que té l'Estat, tenint plena autoritat i capacitat d'obrar pel compliment dels seus fins. I aquí és on entrem. Sent una de les seves obligacions la gestió de les senyals marítimes.
Per tant, dels fars.
Dels fars. És que això de les autoritats portuàries és curiós. L'altre dia em vaig colar allà a Tarragona perquè em vaig perdre, perquè el Google sempre et porta al lloc que no has d'anar, i en surt la policia, no? Tenen policies portuàries, tenen... Bé, és com si fos una Andorra, però allí...
Un petit estat, no?
Sí, un petit estat, com el Vaticà, per al costat del mar, però que mouen molts calés i que fan moure tota l'economia del país, no? Ara anem aquí, a casa nostra. A Catalunya... Hi ha dues autoritats portuàries. Una és el port de Barcelona i l'altra és el port de Tarragona. La primera gestiona 21 fars i senyals lluminoses, perquè també hi ha petits fars, per exemple, a les Illes Formigues, a la placa de Llafranc, coses que també s'han de senyalitzar lluminosament, i això sempre se n'encarrega l'autoritat portuària. La de Barcelona aniria des de Portbou fins a Vilanova, i la de Tarragona... en gestiona 8 més, des de Torredembarra fins al Canà. Serien els 8 restants, però també crec que hi ha algun altre senyal que també és, els informa part de la seva gestió i del seu manteniment.
I avui tot parlant de la gestió dels fars, de qui mana, qui pertanyen, anem a ultramar.
Sí, sempre n'hem parlat, no? Vull dir-te, el govern espanyol, amb els diferents governs, amb les seves colònies, trobarem fars repartits arreu del món. Ja n'han dit a Sud-amèrica, Mèxic, el Carib, a les Filipines, a Àfrica, perquè trobem el Sidifni, el Rio Muni, tot el que havia estat el protectorat espanyol. Però avui anirem a un far, nosaltres sempre expliquem l'anècdota, no? Anirem a un far molt especial, no? I aquest és el far internacional de Tànger, no? Resulta que... Vosaltres heu vist aquella pel·lícula Casablanca, no?
Vull dir,
allò escriu el Bogart, allí que toquen el piano i no sé què...
Vuelve-la a tocar, Sam.
Sí, doncs, esclar, doncs tu ara imagina't el Marroc, als anys 40, 50, doncs era una zona que s'hi havia un sultà, però bé, no, era com... Bé, no, estava allí com invitado especial, no? Però en teoria qui manaven eren les potències estrangeres, no?
I allò devia ser un niu d'espies,
sí,
no?
Sí, exactament. I, per exemple, hi havia el protectorat espanyol, hi havia el protectorat francès, però hi havia una altra zona, que és la zona internacional de Tànger, no? I bé, allò estava, diguem-ne, gestionada per diversos països, no? I una de les coses que havien de gestionar és el Cap d'Espartel, el far del Cap d'Espartel, no? Aquest far es va començar a construir a expenses d'un consorci internacional. Vull dir, normalment els fars són d'un país, de la seva autoritat portuària, però aquí no. Aquí van ser 11 potències marítimes que signen un acord al maig del 1865, com són Estats Units, Àustria, Bèlgica, França, Regne Unit, Itàlia, Holanda, Portugal, Suècia i Espanya, i tenint aquesta instal·lació, diguem-ne, un servei de faroners i una custòdia militar, i que a través del sultan, doncs, cada país pagava les despeses que li corresponien i tot això es podien, diguem-ne, controlar o senyalitzar el trànsit marítim, no? Per aquella zona. Pensem que allí, molt a prop, hi ha l'estret de Gibraltar. Normalment, en tot aquest concurs internacional, el qui guanya la plaça de Faroner en cap va ser un espanyol, no? Quan aquest es mora, el seu fill també ocupa aquesta plaça, no?
Era hereditari?
Era, bé, no? Si normalment, clar, qui sap millor la feina aquesta? Doncs els fills dels que eren faroners, no? Però què passa? Entrem a la Segona Guerra Mundial, segueix aquesta zona de una zona internacional que no era de...
Una mica neutral, com Suïssa.
Sí, una miqueta... Bueno, estava ple d'espies. Sí, bueno, sí. Era una de les zones, diguem-ne, del món on la vida, diguem-ne, lluïa amb força, era aquí a Tànger, no? Però què passa? L'any 1940, quan acaba la Guerra Civil Espanyola, l'exèrcit franquista envaeix aquesta zona i la annexiona al protectorat espanyol. Llavors, què passa? Que el far passa sota jurisdicció, diguem-ne, íntegrament espanyola. I com que Franco era amic dels, ja ho saps, de l'eix de Berlín, doncs una de les feines que tenia el faroner era controlar el trànsit marítim i donar notícies dels vaixells que passaven, dels que eren aliats, no? I què passa? La història explica o esmenta que el faroner estava solter, no? I veu, de la nit al dia, allí apareix una senyora americana i el faroner s'enamora bojament d'aquesta senyora, fins i tant que es casen, no? I què passa? Que quan acaba la guerra europea, quan acaba la Segona Guerra Mundial, Espanya es retira d'aquesta zona i l'esposa del faroner agafa les maletes i se'n va, no? I què passa? La història, doncs, esmenta o rumoreja que aquella noia era una espia americana, no?
Que quan va acabar la guerra va tornar a casa, no? I va
sí,
deixar el faroner
sí,
sol com
sí, va deixar el faroner més sol que la una, no? I bé, ja ho veus, com un matrimoni ben avingut, cada un feia la feina que li corresponia. Uns informant a un cantó i a l'altre informant a l'altre bàndol, no? T'explico aquesta anècdota perquè, esclar, aquesta part del Marroc, quan el Marroc es converteix en un país, no es recupera fins a l'any 1960, no? I ara està en bandera marroquí. Però, esclar, és un dels exemples internacionals per entendre que a vegades som capaços d'entendre's els països i tirar una infraestructura pel bé de tothom. Vull dir, a tothom li interessava.
Roda el món i torna al Born. Avui el nostre objectiu són els fars del Delta de l'Ebre.
Sí, en aquest cas ens anirem al Delta. El Delta, ja veus, un espai natural increïble, format per milions i milions d'anys, i que ve que s'endinsa 12 milles en el mar, no? Però té un petit problema, té un problema per la navegació. La seva façana marítima és de poca fondària, la qual cosa la fa perillosa per la navegació, amb l'afegit que a causa dels corrents i dels temporals es creen barreres mòbils sorrenques que encara accentuen més aquests inconvenients, no? I el pla d'enllunament de la reina de les llums, la reina Isabel II...
Torna a sortir la senyora Isabel.
Sí, no sé, sí. Al final haurem de posar un retrato.
Sí,
que
no?
Tenen els ajuntaments el retrato d'un rei i una reina.
Que ens il·lumini, que ens acompanyi.
Doncs a través d'aquest pla d'enllumenament, doncs, es decideix que havien de construir tres fars. El del Fangar, el cap de Tortosa i el cap de la Banya, la Banya dels Alfacs. I tots tres es van posar en funcionament l'any 1864. Però què passa? Estem parlant d'uns fars que van ser diferents als que... Van ser diferents
els de la resta del pla d'enllumenament de
sí,
la reina
sí.
Isabel.
Normalment trobem quadrats rectangulars, el metòlat i no sé, però aquí el terreny era diferent. Vull dir-te, normalment estem parlant de fars que sempre estan encimballats a dalt d'un turó o d'un penya-segat o el
sí.
que sigui. Aquí estem parlant de fars que estan a peu pla. A més, un peu pla inestable, que avui en dia pot ser i demà no hi pot ser. Llavors, què decideixen en aquell moment els enginyers de l'època? Copiar els fars americans i anglesos que estaven en zones pantanoses i bé, tot això és el que comportava, era com una espècie de mecano, el que diem des del principi, són fars amb potes, no?
Fars amb potes.
Sí, diem-lo, i no sé, per parlar vulgarment.
Sí, per entendre'ns.
Són fars amb potes, no? I això és que... Què comportava, no? Que aquests fars, al estar exposats als costats, al costat del mar amb fortes ventades i als empats de les tempestes, perquè el delta, quan hi ha una tempesta, doncs ho fa amb tota la intensitat, doncs davant d'aquests reptes doncs, opten per fer uns fars d'estructura metàl·lica, de ferro forjat, I bé, la seva estructura és mitjan uns puntals, que estan ancorats al terra i que sostenen una plataforma on es distribueix l'habitacle pel faroner i les diferents seccions d'edificació, com també la torreta del faró, no?
Així no es descuiden de res, inclou tots els bàsics d'un far, tot i que sigui mòbil.
Sí, sí, no, és un far que estava anclat al terra, que tenia un, però no tocaven a terra. A terra potser està a 5 o 6 metres.
Estava aixecat.
Ja ara, després en parlarem d'un far que el podem anar a veure i a visitar. I bé, a partir d'aquí, doncs, és on es duia l'activitat faronera. Que si passaven les zones, doncs passaven entremig i, per tant, no hi havia resistència perquè el fotessin a terra. Però què passa? Que són uns fars que constantment tenen l'erosió marina i de mica, doncs, es van deteriorant, no? Hem de pensar que el riu, que aquesta zona, abans que hi haguessin els pantans, quan hi havia, per exemple, el temporal aquest Glòria, no? Que diuen que ha estat una cosa excepcional, única, no sé què. Jo voldria saber, perquè la història de la meteorologia potser també t'explica altres coses. Vull dir-te, hi han referències històriques que l'Ebre, els que eren propietaris d'aquella franja de terreno, a lo millor en una nit la seva fica se li ampliava en 100 hectàrees o a lo millor n'hi prenia 500. Vull dir, tot depèn de quan bufés i la força del mar.
Què en queda d'aquests fars?
D'aquests fars?
Vestigi?
Sí, anirem a veure un, ara n'explicarem. És el far de la Banya. Bueno, què passa amb el far aquest? Va quedar amb desús, perquè l'any 1875, si no recordo malament, doncs se construeix un de nou, un de formigó. Va quedar allí, i què passa? Que el port de Tarragona, de mica en mica, doncs es va anar ampliant, i hi tenien un far que en diuen el far d'Aragó, no? Que marcava la bocana del port. Però què va passar? Que en el pas del temps es va anar a ampliar el port i aquell far ja no va tindre cap utilitat. I una del director del port de Tarragona l'any 1984 demana permís als fars espanyols, a l'organisme que els gestiona, per treure-lo, el desmunten peça per peça i el porten al port de Tarragona, amb el dic de Llevant, on està instal·lat ara actualment, no? Per mi és una meravella arquitectònica, i que si el podeu anar a veure, doncs us fareu una idea d'aquesta mena de fars que n'hi ha arreu del món. Però deu ser l'únic que deu quedar a casa nostra, és aquest.
I actualment al Delta tenim el far de la Punta del Fangà i el de la Punta de la Banya.
Exactament, perquè el que era el Cap de Tortosa, aquest es va ensorrar, es va perdre, ja no mai es va poder recuperar per la història, no?
Aquest far del Fangà és mític, ha protagonitzat moltes estampes, videoclips...
Sí, sí, vosaltres us imagineu qualsevol, diguem-ne, referència turística al Delta de l'Ebre i sempre veureu aquesta silueta estètica d'aquest far cilíndric de color blanc amb una ratlla de color vermell en tot aquest gran desert que és la península del Fangà. És l'icona, és el referent, diguem-ne, de les imatges d'aquest indret, no?
I a quan es remunta aquest far actual que segueix dempeus?
Aquest far es va construir, si no recordo malament, a l'any 1880... Perdona. Bueno, el nou, El nou és del 1984, no? És el del 1984. Però aquest far és un de les senyals lluminoses que des del 1864 constantment ha tingut modificacions. Ha canviat, primer era una torre, després hi van posar una torre metàl·lica. Bé, fins que es decideix, això és l'any 1984, doncs fer aquest far nou, no? Aquest far nou té una alçada de 20 metres, el seu diàmetre n'és de 3 i el seu abastament, diguem-ne, de la llampada és de 12 milles, no?
I tenim també el far de la Punta de la Banya.
Sí, aquest el far de la Punta de la Banya, ja te l'hem explicat, ja t'hi he comentat ara, vull dir-te... clar, hi ha el modern, que és en ratlles blanques i negres, que també deu tindre també la mateixa alçada, però a l'històric...
Tu t'agrada més l'històric que hem d'anar
sí,
a Tarragona,
Jo, esclar, a l'històric a mi m'agrada anar allí a Tarragona. I aquest està allí, està instal·lat allí, com et dic, a l'escullera del dic de Llevant d'aquest port, no?
Doncs fem ruta. Quina descoberta ens proposes? Quin itinerari?
Us proposo anar a... Això és un 2x1.
Fantàstic.
Us proposo anar a veure tots dos, no? Bé, el que és l'icona del Delta, doncs és el de Punta del Fangar, no? Per anar a visitar aquest far hem d'anar cap a Deltebre, o des de l'Ampolla, agafar diferents carreteretes fins que et porta cap a la platja de la Marquesa. Allí hi ha una petita guingueta, que es diu Bascos, o una cosa similar. Per cert, fan uns arròs i un peix fantàstic allà del
Prenem
Delta.
Nota.
Vull dir-te, no, si aneu allà, també...
Dineu.
Ja m'enteu. Feu un completo, eh? Vull dir-te, també, després de fer la caminata, si feu gana, pareu-vos allí a fer un bon arròs del Delta, no? Doncs des d'aquest restaurant, doncs, surt la ruta. No, allí no hi ha cap camí, no? Pensa que la península del Fangar té 7 quilòmetres de llarg, per és d'ample, i a diferència de tot el Delta, que és una cosa verda, que sempre hi ha l'arròs allà, allí no, allí és un espai sorrenc, és el desert.
És com un desert, sí.
És el revers, allí sovint hi aniden les gavines, els xatracs, que és una zona, diguem-ne...
Protegida. Has de caminar una bona estona, no, Joan?
Sí, has de caminar uns 4 quilòmetres, anar, i uns 4 quilòmetres tornar, no?
Déu-n'hi-do.
Sí, clar, vas sempre per un sorral, sempre vas al costat de la platja, és un entorn sorrenc, està ple de dunes... És com us diria, és un paisatge que no té cap guarniment. La major de fars trobes edificis, trobes cases o trobes un ombra, allí no, ni ombres...
Però
ni...
aquest és el seu encant, no?
Sí, per això és anar a buscar un paisatge que no té cap mena de guarniment humà, no? Arribeu allà al far, veureu com les gavines i tot us passen per sobre el cap, us podeu fotre una capbussada per allà... i després tornar. Anar i tornar deuen ser uns 7 quilòmetres o 8, depèn del que vulguem allargar. Això sí, no pots entrar a la zona dunar, que és una zona protegida, sempre has d'anar entre la duna i la platja.
Pots fer-ho en bicicleta, potser?
Sí, pots fer-ho, però jo a vegades en els llocs sorrencs a mi no m'agrada anar en bicicleta. Jo he vist alguna empresa que t'hi porta allí en bicicleta. El que sí que pots anar és amb un gos. Normalment a les platges no pots anar amb gossos,
està
si algú
permès.
Té un gos, està permès. Això sí, lligat, no? I bé, jo crec que és una descoberta de l'Ebre genial, no? I per això és per veure paisatges completament despullats i que costa veure la vida i com l'únic referent humanitzat és aquest fart a l'horitzó, no?
I l'altra recomanació que volies insistir és si no voleu anar tan lluny fins a l'Ebre, aneu al port de Tarragona, no? I descobriu aquest antic far de la Banya.
O no, o si tens empenta, fer-ho el mateix dia. Quan tornes cap a casa...
De tornada cap a casa.
Sí, te'n vas allí al port esportiu, on hi ha la torre del rellotge. Aparcar ja costarà més allí a Tarragona, però vaja, tu aparques allí on hi ha la torre del rellotge, en un d'aquells aparcaments que hi ha per allí a la zona marítima... I d'allí neix el dic de Llevant, que són uns 3,2 quilòmetres. Està tancat a la circulació, eh? Has d'anar-hi a peu, o si no, en bicicleta.
Aquí,
jo recomano que aneu amb bicicleta.
Aquí, bicicleta.
Aquí amb bicicleta. I bé, us aneu a veure aquesta meravella de Fart. Jo n'estic enamorat. Quan veig aquestes estructures arquitectòniques, a mi m'agraden els edificis, però també com aquests que estan fets amb ferro, amb fusta, amb diferents metalls, també m'apassiona. Aquest Fart havia estat un museu, i ara també deu ser, però ara no està obert al públic, no sé el motiu, però segurament veure la seva estructura ja ens farem una idea de què eren aquests fars amb potes. Que sapigueu que tot a Tarragona, el port, ja té el museu marítim, que és molt interessant anar-lo a veure, té tots aquells tinglados que hi ha allà. Bé, podeu acabar-ho de rematar veient altres museus, no? I per tant, o pots fer-ho individualitzat, un o a l'altre, o en tot cas un 2x1 al mateix dia.
Un pack.
Un pack de fer-ho en un dia, no?
Avui és l'últim dia i sempre hem estat fent aquestes descobertes, aquestes rutes, buscant aquesta ombra dels fars de dia. Però jo et pregunto, i de nit, algun d'aquests. Deuen donar joc, no? No tots.
Sí, és clar, sempre expliquem excursions, sempre de fem descobertes de dia per poder-les caminar, no sé què. Però, és clar, també hem de comentar que hi ha vegades he agafat una cadira, m'he anat allí a prop del fart, i a veure com la llum va girant i com es va perdent a l'horitzó. També és una manera relaxant de gaudir d'un entorn i d'una manera diferent i tranquil·la. Això
slow,
és
la slow life, eh?
Sí, sí, vull dir que també ho podeu fer-ho, no? El que passa que la dinàmica de les descobertes era caminant, però que si algú s'anima a anar allí a la plataforma d'un farn i gaudir, ara que aquesta calor que fa de la marinada de la nit, sentir la celebror i veure com la llum es perd
a l'infinit,
doncs també és una meravella, eh? Us ho recomano i no us ho perdeu, no?
Joan Rovira, fins a l'infinit t'estaré agraïda perquè ens hagis acompanyat un estiu més proposant-nos aquestes descobertes arreu del país i també parlant d'ultramar. Hem voltat una pila sota l'ombra dels fars. Moltes gràcies, que vagi molt i molt bé.
Molt bé, moltes gràcies per explicar-vos aquests fars i espero que amb alguna d'aquestes descobertes descobriu coses i us ho passeu la mar de bé.
Estic convençuda.
I fins aquí, no només el Penedès Gamma Extra d'aquest divendres, sinó també de tota la temporada. Ha estat un honor i un plaer estar al capdavant d'aquest magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca, de la mà de la Sílvia Delgado, també de la Caterina Tallón. Moltes gràcies a tots vosaltres, no ens cansarem de dir-ho, perquè també ha estat possible les vostres trucades, a la mà de col·laboradors que dia sí dia també han passat per aquí, per aquests estudis, a l'Àlex Santamaria, al Marc Pujol, al Toni Olivella, les vies tècniques que són sovint la cara invisible, però que sense ells no seria possible. Per tant, moltes gràcies, un cop fet tot aquest agraïment, doncs ens retrobem ben aviat, ens escoltem seguríssim la temporada vinent. Que vagi molt bé i que acabeu de passar un molt bon estiu. Adéu-siau.